Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre amb l'Ali Giné.
Ja són més de 100.000 les persones contagiades per coronavirus a Espanya, malgrat es manté la moderació de la corba. El nombre de morts, però, continua pujant i ja en són més 9.000. Montse Manent.
En les últimes 24 hores han mort 864 persones. Tot i que la tendència a la baixa es manté, les xifres continuaran sent altes uns dies més. El coordinador d'emergències, Fernando Simón, ha advertit que ara cal mantenir els esforços en evitar el col·lapse de les UCIs.
Si ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico, eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento.
El govern català xifra les morts per coronavirus a Catalunya a les residències de gent gran en 362. També hi ha fins a 300 d'aquests centres on hi consten positius entre els seus residents.
Precisament avui s'ha conegut un nou brot de coronavirus a la residència Santa Maria d'Altura d'Olot i han mort ja 17 ancians.
Olot Televisió, Roger Santaló.
La residència Santa Maria d'Altura ha emès un comunicat aquest dimecres en què dona informació actualitzada de la situació a l'edifici, després que la setmana passada confirmés que 4 dels seus residents havien donat positiu a la prova de coronavirus i 2 d'ells van morir hores després de diagnosticar-los la malaltia.
El transport públic serà gratuït a Catalunya a partir de demà i durant una setmana fins al 9 d'abril.
Ho ha anunciat la consellera portaveu Meritxell Budó. És una mesura excepcional dirigida especialment als treballadors essencials.
Confiem en la responsabilitat social de les persones i que per això continuaran movent-se només aquelles que s'han de moure per criteris d'excepcionalitat perquè estan duent a terme aquests serveis essencials.
Les associacions de veïns de Sabadell s'organitzen per donar suport a les persones més grans durant el confinament.
Han creat xarxes veïnals per ajudar a fer la compra o resoldre les necessitats de les persones grans que no poden o que tenen problemes per gestionar el seu dia a dia.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
A Sabadell s'han organitzat diverses xarxes veïnals que donen suport a les persones que poden tenir necessitat. A molts barris es redueixen a fer la compra a les persones grans, però d'altres també s'ofereix a cuidar els fills o acollir personal sanitari.
I en cultura, ajornat el festival Alhambra de Jazz de Vic fins l'octubre.
L'organització també posposa el concert de presentació del festival amb Reinald Colom, que estava previst per al dissabte 18 d'abril.
El nou FM, Isaac Moreno.
Els organitzadors de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que s'havia de fer entre el 7 i el 17 de maig, han anunciat que s'ajorna aquesta edició i es farà entre el 8 i el 18 d'octubre a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. L'organització també posposa el concert de presentació del festival amb Reinald Colom, que estava previst per el dissabte 18 d'abril.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més planar de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuen els ruixats a bona part de Catalunya i els més intensos s'observen a les Terres de l'Ebre. En general, la situació meteorològica continua inestable i es formaran tempestes sobre el mar que es desplaçaran cap a terra durant les pròximes hores. El vent bufarà de component nord i est, localment amb ratxes fortes al litoral central i sud. I en general, la situació marítima a la costa serà força perillosa, doncs esperen onades de 3 metres i notable mar de fons de l'est. Demà encara la situació meteorològica serà inestable, però anirà a la baixa a partir de migdia. A partir de divendres s'imposarà el sol i l'estabilitat amb creixement de nuvolades al centre del dia, pel que fa la temperatura pujarà notablement arreu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A CaixaBank estem amb la gent gran. atenent-la de manera prioritària i avançant-li la pensió. Amb les famílies, donant-los facilitats per pagar la hipoteca. Amb els autònoms, reforçant les línies de crèdit i finançament. Perquè a CaixaBank estem amb tu ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Espanya arriba ja als 100.000 contagis per coronavirus, malgrat que es manté la moderació de la corba i malgrat també que el nombre de morts continua creixent, ja en són més de 9.000. I enmig de tot això creix la polèmica per la saturació de les UCIs i els protocols d'actuació en cas de col·lapse sanitari pel que fa a l'atenció de determinats col·lectius, com el de la gent gran o amb mal pronòstic. De seguida en parlarem, però repassem primer les xifres.
En les últimes 24 hores han mort 864 persones. Tot i que la tendència a la baixa s'estabilitza, el moment en què la corba baixi cada dia amb un menor nombre de morts no acaba d'arribar. La doctora María Jesús Sierra, que substitueix Fernando Simón en la compareixença diària dels tècnics de la Moncloa, ha advertit que les xifres continuaran així uns dies més.
Tanto la cifra de UCIs como la cifra de casos fallecidos lo que nos están realmente mostrando es lo que ha pasado hace dos o tres semanas. Entonces sí que es esperable que estemos en estas cifras todavía de casos fallecidos porque son personas que se han infectado hace varias semanas.
I el responsable del centre d'alertes, que ha donat positiu per Covid-19, ha tornat a participar per videoconferència. Fernando Simón ha deixat clara la prioritat en aquests moments.
Y ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla, si llegamos o no al pico, eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento.
En les últimes 24 hores s'han recuperat més de 3.000 persones. La xifra d'altes supera les 22.000.
Per tot això, el Ministeri de Sanitat creu que l'evolució dels casos en hospitals i ingressos en UCIs està disminuint i és una dada a tenir en compte també per afavorir l'estabilització de la crisi. Però el propi ministre, Salvador Illa, ha recalcat un cop més que estem en una setmana dura i complicada. Illa també s'ha referit a la publicació de la polèmica guia del SEM, que proposa als facultatius no intubar persones d'edats avançades amb poc pronòstic per optimitzar recursos. El ministre ha assegurat que no li consta que als hospitals catalans es prioritzi l'entrada dels malalts a les UCIs per edat. David Navarro.
Bona tarda. El ministre de Sanitat ha explicat que, pel que ell sap, es tracta de la mateixa manera tots els pacients.
Por lo que a mí me consta, las decisiones terapéuticas se hacen en base a los protocolos clínicos establecidos y no tienen en consideración el criterio de edad, sino el cuadro clínico del paciente independientemente de su edad.
Salvador Illa ho ha explicat durant una roda de premsa en què ha anunciat que la pandèmia per coronavirus a Espanya entra en fase d'estabilització després que el nombre de casos hagi pujat poc més d'un 8% respecte a ahir.
I a Catalunya el principal focus d'atenció ara mateix està, com dèiem, a les residències de gent gran, on consta que hi ha 70.000 persones ingressades. Però la polèmica, com dèiem, se centra en la publicació d'aquesta guia de recomanacions del SEM, el Servei d'Emergències Sanitàries, una guia que ha de servir als facultatius en situació de col·lapse sanitari com orientació pel que fa a tractaments i que assegura el Departament de Salut no és nova d'ara.
Ja ho vam avançar ahir i avui, davant la publicació d'aquesta guia del SEM, en diversos mitjans de nou, la consellera Alba Vergés ha hagut de sortir al pas de les crítiques. La titular de Salut assegura que la guia ja funciona des de fa temps, també en altres casos, i que és orientativa i ha remarcat de nou que totes les decisions es prenen per criteris clínics. Vergés ha assegurat que l'avala la comunitat científica.
Han sortit molts metges, molts clínics, també caps de servei d'unitats de cures intensives, remarcant que això és pràctica habitual i que, a més, s'ha de fer sota aquests criteris. Moltes vegades la intensitat terapèutica no marca el que és millor per a les persones i crec que tenen l'obligació aquests col·legis, societats científiques, organitzacions de remarcar-ho i de poder ajudar en la pràctica professional. Però sempre preval el criteri clínic de cara a cada una de les persones.
Recordem que a Catalunya el nombre de contagis i a l'espera de les noves dades aquesta nit és de quasi bé 20.000 casos i amb 1.849 morts, mentre que el nombre de persones que han estat donades d'alta són ja 5.701.
Doncs bé, finalment sabem les xifres de les víctimes mortals a les residències de gent gran catalanes. El govern les comptabilitza en 362. El secretari d'Assumptes Socials i Famílies, Francesc Iglesias, ha donat les esperades xifres aquesta tarda en una compareixença també telemàtica i en què ha alertat que fins a 300 centres catalans hi consten positius entre els seus residents. La màxima prioritat del departament és ara evitar que s'escampi el virus. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, són dades que ha donat a conèixer aquesta mateixa tarda el Departament d'Afers Socials i Famílies sobre l'estat de les residències de gent gran a Catalunya. En aquest sentit, el secretari del Departament, Francesc Iglesias, ha llançat aquest missatge.
Dintre de la duresa de les xifres, una xifra positiva, que a Catalunya el 70% de les residències en aquests moments encara no hi ha entrat el virus Covid. I aquí haurem de dirigir molts esforços per tal de que el virus no entri en aquestes residències.
La zona de Barcelona Ciutat i Rodalies és on les residències estan patint més problemes, tant pel nombre de persones grans amb símptomes com per la falta de personal d'alguns centres que han donat positiu. Per donar resposta a aquesta situació, ja han començat a reubicar persones amb símptomes de coronavirus a clíniques de mútues de treball. De moment, aquest sistema s'ha instaurat en dos centres de la ciutat de Barcelona, però l'objectiu és estendre aquest model a tot el territori.
Com dèiem, la situació a les residències de gent gran és crítica. Cada dia apareixen nous casos positius als geriàtrics catalans i en ocasions brots com el detectat a Olot, a la residència Santa Maria d'Altura, on ja s'hi ha registrat la mort de 17 avis a causa del coronavirus. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. La residència Santa Maria d'Altura ha emès un comunicat aquest dimecres en què dona informació actualitzada de la situació a l'edifici, després que la setmana passada confirmés que 4 dels seus residents havien donat positiu a la prova de coronavirus i 2 d'ells van morir hores després de diagnosticar-los la malaltia. En aquests moments, la residència continua parlant de 4 usuaris positius per coronavirus. Un d'ells, la persona que va ser donada d'alta la setmana passada a l'Hospital d'Olot i va retornar a la residència. El centre informa que aquesta persona es troba bé. La residència també ha informat que des de l'inici de la pandèmia s'ha produït la mort de 17 dels 133 usuaris, 2 a l'hospital i 15 a l'edifici. Tots ells amb símptomes compatibles amb la Covid-19. En els darrers dies, al centre Olotí s'han incorporat 10 persones que han reforçat les àrees assistencial i de neteja i continuen buscant personal per possibles baixes que es puguin produir.
I encara, al voltant de la residència de la Generalitat, ha intervingut un geriàtic de Sant Adrià del Besòs per mala praxi a la seva direcció. És la segona residència privada que intervé el govern català. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
El Departament de Treball i Afers Socials ha intervingut la residència Sant Adrià situada al carrer Botell de Sant Adrià de Besòs. La decisió s'ha pres perquè dels 20 residents, 14 presenten símptomes de la Covid-19. Segons el Departament, la residència no té prou professionals atenent aquestes persones, ni tampoc cap responsable de prendre mesures higièniques ni d'aïllament. Fins a 15 dels 27 treballadors en plantilla estan de baixa o no han anat a treballar. Provisionalment, la Fundació Consorci Salut i Social assumirà la gestió del centre i aportarà el personal necessari per atendre els residents.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Generalitat demana no abaixar la guàrdia durant els propers dies i torna a carregar contra el govern per les mesures aprovades ahir que considera que arriben tard i són insuficients. D'altra banda, la consellera portaveu, Meritxell Budó, també ha anunciat que estudien suprimir de forma unilateral els peatges de la C32, la C33 i la C16 i demana al govern espanyol que faci el mateix amb la resta. Una mesura, però, que el ministre de Transports, José Luis Ábalos, acaba de rebutjar. Tot això a l'espera que a partir de demà, dijous, dia 2, i fins al 9 d'abril, dijous sant, per tant, tot el transport públic a Catalunya serà gratuït. És una mesura excepcional mentre duri l'estat d'alarma i dirigida especialment als treballadors essencials, que són els que tenen els desplaçaments autoritzats. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La iniciativa afectarà tot el transport públic de Catalunya, des del metro fins a Rodalies, passant pels autobusos. El bitllet s'ha de validar igualment, però els viatges no es descomptaran. Si es detectés que la gratuïtat provoca un augment de la mobilitat no essencial, s'anul·laria immediatament. Però la portaveu del govern, Meritxell Budó, confia que això no passarà.
Confiem en la responsabilitat social de les persones i que per això continuaran movent-se només aquelles que s'han de moure per criteris d'excepcionalitat perquè estan prenent aquests, estan duent a terme aquests serveis essencials.
calcula que aquesta mesura de gratuïtat del transport públic implicarà una reducció d'ingressos d'entre 1,8 i 2,3 milions d'euros.
El govern no descarta fer també gratuïts els peatges de les autopistes que depenen de la Generalitat, és a dir, la C32, la C33 i la C16.
Més coses, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, reclamen que es modifiqui el Reial Decret de Mesures Excepcionals per incloure la situació específica dels treballadors afectats pel confinament de la Conca d'Òdena i també la realitat productiva catalana. A seguir d'aquesta compareixença d'Igualada, la nostra companya Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Castells ha lamentat el desconeixement de la realitat local perquè el Reial Decret no té en compte els treballadors confinats dins la Conca d'Òdena i tampoc aquells que han de desplaçar-se fora del perímetre d'aïllament. Aquest mes ja no han cobrat els dies d'aturada obligatòria a la darrera nòmina.
Nosaltres com a Ajuntament estem disposats a fer els certificats que calgui. Estic convençut que les empreses també. Ara necessitem l'aval de la jurisprudència que avala un Real Decreto i, per tant, demanem, avui ho demanarem formalment, que es rectifiqui aquest Real Decret que no resol el problema principal al qual nosaltres vèiem abocats.
Chacón ha afegit que també volen que es reconegui l'activitat del miler d'empreses reconvertides temporalment i que ara mateix estan fabricant material sanitari però que no tenen permís per estar en actiu.
Avui s'ha posat en marxa també la campanya de la renda que no s'ha vist alterada per la pandèmia. El Ministeri d'Hisenda diu que així els ciutadans podran cobrar les devolucions el més aviat possible. De fet, un 70% de les declaracions són a retornar.
La declaració de la renda es pot fer a través de la pàgina web de l'Agència Tributària i per la seva aplicació mòbil. A partir del 5 de maig es podrà sol·licitar cita per fer-la via telefònica i també de manera presencial, tot i que aquesta última opció dependrà de la situació de crisi del coronavirus. En tot cas, les cites presencials es preveuen s'obrin el 13 de maig. La campanya acabarà el 30 de juny.
També aquest dimecres la Generalitat ha obert el període de tramitació als ajuts pels autònoms coincidint amb el canvi de mes.
Des d'avui ja es pot acreditar la caiguda d'ingressos que han patit aquest mes de març a causa de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Un 60% dels autònoms catalans han aturat del tot la seva activitat, segons dades de la Confederació Catalana d'Autònoms. L'ajut serà de fins a 2.000 euros per persona i es preveu que es pugui beneficiar uns 4.500 autònoms. La partida pressupostària és de 7 milions i mig d'euros.
I avui ha començat la vaga d'impagament de lloguers que promou el sindicat de llogaters i que insta a no abonar l'import mentre duri aquesta crisi, malgrat els crèdits tous que ha aprovat el govern espanyol i que els sindicats consideren insuficients. A Sant Cugat del Vallès, el col·lectiu reclama una suspensió del pagament dels lloguers durant uns mesos i redirigir, en tot cas, les ajudes als petits propietaris que acreditin que aquests són els seus principals ingressos per viure. Cugat Mèdia, Marc Castro.
La portaveu del Sindicat de Llogaters de Sant Cugat del Vallès, Mariona Sòria, ha lamentat a Cugat Mèdia que el govern espanyol posi la càrrega en els inquilins que veuen disminuir els seus ingressos per l'aturada de l'activitat econòmica i que tampoc no podran estalviar per afrontar el pagament quan s'hagin de retornar els microcrèdits. L'escoltem.
Tenint en compte que aquesta aturada econòmica ens afectarà els nostres ingressos, no creiem que la solució que aporta el govern per nosaltres sigui d'aplaçar aquest deute, encara que s'assumeixi en zero interessos. No estem estalviant en aquests moments per pagar més endavant. Tot el contrari, estem perdent ingressos i, per tant, estem tenint una disminució dels nostres ingressos.
La proposta de l'entitat és condonar el lloguer a aquelles persones que no poden fer-hi front durant 2 o 3 mesos i impulsar ajuts per als propietaris que ho necessitin arran de la reducció en els ingressos.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
I en temps de coronavirus surten iniciatives de suport i ajuda entre veïns. A Sabadell, per exemple, les associacions de veïns s'han organitzat per donar suport a les persones més grans durant el confinament. S'han creat xarxes veïnals a pràcticament tots els barris per ajudar a fer la compra o resoldre les necessitats de les persones grans que no poden o que tenen problemes per gestionar el seu dia a dia. Alhora, també s'ha creat un col·lectiu en l'àmbit de tota la ciutat que coordina les persones voluntàries. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
A Sabadell s'han organitzat diverses xarxes veïnals que donen suport a les persones que poden tenir necessitats. A molts barris es redueixen a fer la compra a les persones grans, però en d'altres també s'ofereix a cuidar els fills o acollir personal sanitari. Eric Laredo és membre de la xarxa de Sabadell.
Qualsevol persona que pot arribar via correu
o via que ens comunica les xarxes, la distribuïm a la gent de cada barri. Per això hem creat un paper on la gent a la seva escala pot ficar el seu nom i el seu telèfon perquè la gent pugui fer grup de WhatsApp i es pugui comunicar dintre de l'escala. I l'altre és el tema d'oferir suport. Tot fem dos tipus d'ajuda. Si tenen nens i han d'anar a treballar, poder sacar amb els nens, i l'altre poder fer compres a la gent gran que no es pugui moure.
Tots aquests serveis es fan complint la llei, ja que permet sortir de casa per assistir persones dependents o anar a fer la compra. A més, es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes. Alhora, la xarxa de Sabadell també ofereix assessorament laboral arran de la crisi del coronavirus, un servei que vinculen amb el sindicat COS.
I a Tarragona ja està en marxa la fabricació de cinturons fatals d'un sol ús que ofereixen més seguretat davant el coronavirus. Han estat desenvolupats per una startup de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre Tecnològic Eurocat per evitar la reutilització de les corretges tradicionals i la càrrega bacteriana que això comporta. La previsió és donar fins a 3.000 unitats els propers dies en una operació coordinada pel Departament de Salut. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
La startup Trimaternity ha començat a fabricar cinturons de monitoratge fatal d'un sol ús per a dones embarassades. Els cinturons anomenats Belty permeten evitar la reutilització de les corretges tradicionals i la càrrega bacteriana que això comporta, oferint així més seguretat davant els possibles virus i bactèries. Així ho explica Vanessa Sanz, cofundadora de la startup.
Los cinturons tradicionals són com unes gomes de merceria que s'han quedat totalment obsolets perquè, entre altres coses, s'ha de reutilitzar, se renten i cada hospital los reutilitza com vol, i a vegades no són rentats, i a vegades que es fa un rentat en aigua, i a vegades que es fa en aigua en sabó. I els nostres són d'un sol ús. Per tant, són molt més higiènics, eviten la transmissió de bactèries i virus d'una dona a l'altra.
En total, l'startup donarà al voltant de 3.000 unitats amb el material disponible i en el termini d'una setmana.
En cultura segueix l'ajornament i cancel·lació dels actes culturals i concerts previstos per aquest mes d'abril i maig. Un d'ells és el Festival Alhambra de Jazz de Vic. El 9FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Els organitzadors de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que s'havia de fer entre el 7 i el 17 de maig, han anunciat que s'ajorna aquesta edició i es farà entre el 8 i el 18 d'octubre a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. L'organització també posposa el concert de presentació del festival amb Reinald Colom, que estava previst pel dissabte 18 d'abril. Tot i que encara no s'havia fet públic tot el cartell, el festival treballa per mantenir les actuacions ja anunciades de Theon Cross, ADHD i Reinald Colom.
I més suspensions. A Girona, el festival estrena s'ha ajornat fins a finals de juny.
Es farà en principi del 26 de juny a l'11 de juliol i s'ha reprogramat el 80% dels concerts previstos. Entre els noms que hi actuaran hi ha Fangoria, Miqui Núñez, La Casa Azul, Sopa de Cabra i Coers.
I a l'Urgell, l'Ajuntament de Tàrrega ha decidit suspendre la Festa Major.
S'havia de fer entre el 12 i el 17 de maig, però la situació d'incertesa actual fa que el consistori hagi decidit prendre aquesta decisió, ja que asseguren no poden organitzar amb normalitat tots els actes i esdeveniments.
La pluja fa feliç el bosc, el dia el mal es van vivint. Sempre que m'he callat dos cops, s'ha manat que tant...
I aquests dies no paren tampoc de sortir iniciatives per entretenir i fer més amena la quarantena.
Així és, estem sentint Estauai d'Oques Grasses. És la cançó que han emès avui totes les emissores locals de Catalunya en el marc de la iniciativa Treu la ràdio al balcó. La proposta, que compta amb el suport de la xarxa, és que cada dimecres a 5:45 de la tarda les ràdios locals emetin la mateixa cançó i els oients treguin als balcons i finestres els seus aparells per escoltar-la arreu.
Avui mateix podem ser heroïnes i herois, salvar vides i frenar el coronavirus. Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya, 7,5 milions d'heroïnes i herois.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Suspès el torneig de Wimbledon d'enguany, que s'havia de celebrar del 29 de juny al 12 de juliol.
Ho ha confirmat aquesta tarda l'organització del torneig, el Gran Slam londinenc, es suspèn 75 anys després per primera vegada. L'edició 134 de Wimbledon es disputarà l'estiu de l'any que ve.
Avui ha arrencat el torneig d'esport segona B virtual,
que l'han impulsat des del Prat amb el migcampista Adri Arjona i el cap de premsa del Club Pretenc, Òscar Iesti, al capdavant de la iniciativa. Una iniciativa a més solidària. Ens n'informa des del Prat Ràdio, Míriam Roures.
Es tracta d'una adaptació al torneig que es va fer ja la setmana passada amb equips de primera divisió i seran partides en el videojoc FIFA 2020 on estaran representats els equips del grup tercer de segona B i que es poden seguir en directe a través de plataformes de streaming. Tots els equips del grup tercer de segona B, menys el Barça B i el Castelló, que tenen contractes de patrocini amb altres companyies de videojocs, participen en aquest projecte promogut des del Prat. Darrere de cada conjunt hi ha un jugador real dels equips que és l'encarregat de jugar les partides. Les partides seran retransmeses en directe per periodistes que habitualment ja segueixen l'actualitat dels equips de la segona B i que també han volgut col·laborar amb aquest projecte. El torneig es pot seguir a través de diverses plataformes digitals d'emissions en streaming com twitch.com. El torneig virtual de segona B, a més, és un projecte solidari perquè recolliran donacions que aniran destinades íntegrament a l'Hospital de Bellvitge.
I el Centre d'Esport Sabadell anuncia un ERTO.
La decisió de presentar la sol·licitud d'un expedient de regulació temporal d'ocupació davant l'autoritat pertinent per força major afecta la totalitat dels seus treballadors. Més de la meitat dels 80 clubs de la categoria de bronze s'han acollit ja a l'ERTO per tal de garantir la viabilitat d'unes tresoreries que solen anar justes de diners a aquestes alçades de la temporada. Tots els clubs catalans de segona B, excepte Lleida Esportiu, ja han presentat un ERTO degut a la crisi del Covid-19.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
I ahir a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants i amb una em vaig posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí amb un castellà força estrany, sorprenentment fluït. M'ha dit la dona alta des del llit i a la paret ha assenyalat un quadre verd que de nena havia pintat. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, quina nena més dolça devia ser. Quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre, amb l'Ali Ginet.
Ja són més de 100.000 les persones contagiades per coronavirus a Espanya, malgrat es manté la moderació de la corba. El nombre de morts, però, continua pujant i ja en són més de 9.000. Montse Manent.
En les últimes 24 hores han mort 864 persones. Tot i que la tendència a la baixa es manté, les xifres continuaran sent altes uns dies més. El coordinador d'emergències, Fernando Simón, ha advertit que ara cal mantenir els esforços en evitar el col·lapse de les UCIs.
Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento.
El govern xifra les morts per coronavirus a Catalunya a les residències de gent gran en 362. També hi ha fins a 300 d'aquests centres on hi consten positius entre els seus residents.
Precisament avui s'ha conegut un nou brot de coronavirus a la residència Santa Maria d'Altura d'Olot i han mort ja 17 ancians.
Olot Televisió, Roger Santaló.
La residència Santa Maria d'Altura ha emès un comunicat aquest dimecres en què dona informació actualitzada de la situació a l'edifici, després que la setmana passada confirmés que 4 dels seus residents havien donat positiu a la prova de coronavirus i 2 d'ells van morir hores després de diagnosticar-los la malaltia.
El transport públic serà gratuït a Catalunya a partir de demà i durant una setmana fins al 9 d'abril.
Ho ha anunciat la consellera portaveu Meritxell Budó. És una mesura excepcional dirigida especialment als treballadors essencials.
Confiem en la responsabilitat social de les persones i que per això continuaran movent-se només aquelles que s'han de moure per criteris d'excepcionalitat perquè estan duent a terme aquests serveis essencials.
Les associacions de veïns de Sabadell s'organitzen per donar suport a les persones més grans durant el confinament.
Han creat xarxes veïnals per ajudar a fer compra o resoldre les necessitats de les persones grans que no poden o que tenen problemes per gestionar el seu dia a dia.
Ràdio Sabadell, Pere Gallipa.
A Sabadell s'han organitzat diverses xarxes veïnals que donen suport a les persones que poden tenir necessitat. A molts barris es redueixen a fer la compra a les persones grans, però en d'altres també s'ofereix a cuidar els fills o acollir personal sanitari.
I en cultura ha ajornat el Festival Alhambra de Jazz de Vic fins a l'octubre.
L'organització també posposa el concert de presentació del festival amb Reinald Colom, que estava previst el dissabte 18 d'abril.
El 9FM, Isaac Moreno.
Els organitzadors de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que s'havia de fer entre el 7 i el 17 de maig, han anunciat que s'ajorna aquesta edició i es farà entre el 8 i el 18 d'octubre a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. L'organització també proposa el concert de presentació del festival amb Reinald Colom, que estava previst per el dissabte 18 d'abril.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un cop més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuen els ruixats a una part de Catalunya i els més intensos s'observen a les Terres de l'Ebre. En general, la situació meteorològica continua inestable i es formaran tempestes sobre el mar que es desplaçaran cap a terra durant les pròximes hores. El vent bufarà de component nord i est, localment amb ratxes fortes al litoral central i sud. I en general, la situació marítima a la costa serà força perillosa, doncs esperen onades de 3 metres i notable mar de fons de l'est. Demà encara la situació meteorològica serà inestable, però anirà a la baixa a partir de migdia. A partir de divendres s'imposarà el sol i l'estabilitat amb creixement de nuvolades al centre del dia. Pel que fa a la temperatura, pujarà notablement arreu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag Jo Actuo.
Som 7 milions i mig de persones lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Espanya arriba ja als 100.000 contagis per coronavirus, malgrat que es manté la moderació de la corba i malgrat també que el nombre de morts continua creixent, ja en són més de 9.000. I enmig de tot això creix la polèmica per la saturació de les UCIs i els protocols d'actuació en cas de col·lapse sanitari pel que fa a l'atenció de determinats col·lectius, com el de la gent gran o amb mal pronòstic. De seguida en parlarem, però repassem primer les xifres.
En les últimes 24 hores han mort 864 persones, tot i que la tendència a la baixa s'estabilitza. El moment en què la corba baixi cada dia amb un menor nombre de morts no acaba d'arribar. La doctora María Jesús Sierra, que substitueix Fernando Simón a la compareixença diària dels tècnics de la Moncloa, ha advertit que les xifres continuaran així uns dies més.
Tanto la cifra de UCIs como la cifra de casos fallecidos lo que nos están realmente mostrando es lo que ha pasado hace dos o tres semanas. Entonces sí que es esperable que estemos en estas cifras todavía de casos fallecidos porque son personas que se han infectado hace varias semanas.
El responsable del centre d'alertes que ha donat positiu per Covid-19 ha tornat a participar per videoconferència. Fernando Simón ha deixat clara la prioritat en aquests moments.
Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento.
En les últimes 24 hores s'han recuperat més de 3.000 persones. La xifra d'alta supera ja les 22.000.
Per tot això, el Ministeri de Sanitat creu que l'evolució dels casos en hospitals i ingressos en UCIs està disminuint i és una data a tenir en compte, una dada a tenir en compte també per afavorir l'estabilització de la crisi. Però el propi ministre, Salvador Illa, ha recalcat un cop més que estem en una setmana dura i complicada. Illa també s'ha referit a la publicació de la polèmica guia del SEM, el Servei d'Emergències, que proposa als facultatius no intubar persones d'edats avançades amb poc pronòstic per optimitzar recursos. El ministre ha assegurat que no li consta que els hospitals catalans es prioritzi l'entrada dels malalts a les UCIs per edat. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El ministre de Sanitat ha explicat que, per ell sap, es tracta de la mateixa manera tots els pacients.
Por lo que a mí me consta, las decisiones terapéuticas se hacen en base a los protocolos clínicos establecidos y no tienen en consideración el criterio de edad, sino el cuadro clínico del paciente independientemente de su edad.
Salvador Illa ho ha explicat durant una roda de premsa en què ha anunciat que la pandèmia per coronavirus a Espanya entra en fase d'estabilització, després que el nombre de casos hagi pujat poc més d'un 1% respecte a ahir.
I a Catalunya el principal focus d'atenció ara mateix estan les residències de gent gran, on consta que hi ha 70.000 persones ingressades. Però la polèmica, com dèiem, se centra en la publicació d'aquesta guia de recomanacions del SEM, el Servei d'Emergències Sanitàries, una guia que ha de servir als facultatius en situació de col·lapse sanitari com orientació pel que fa a tractaments i que assegura el Departament de Salut no és nova.
Ja ho vam avançar ahir. Avui, davant la publicació d'aquesta guia del SEM, en diversos mitjans, de nou, la consellera Alba Vergés ha hagut de sortir al pas de les crítiques. La titular de Salut assegura que la guia ja funciona des de fa temps, també en altres casos, i que és orientativa i ha remarcat de nou que totes les decisions es prenen per criteris clínics. Vergés ha assegurat que l'avala la comunitat científica.
Han sortit molts metges, molts clínics, també caps de servei d'unitats de cures intensives, remarcant que això és pràctica habitual i que, a més, s'ha de fer sota aquests criteris. Moltes vegades la intensitat terapèutica no marca el que és millor per les persones i crec que tenen l'obligació aquests col·legis, societats científiques, organitzacions, de remarcar-ho i de poder ajudar en la pràctica professional. Però sempre preval el criteri clínic de cara a cada una de les persones.
Recordem que a Catalunya el nombre de contagis i a l'espera de les noves dades aquesta nit és de quasi bé 20.000 casos i amb 1.849 morts, mentre que el nombre de persones que han estat donades d'alta són ja 5.701.
Doncs bé, finalment sabem les xifres de les víctimes mortals a les residències de gent gran catalanes. El govern les comptabilitza en 362. El secretari d'Assumptes Socials i Famílies, Francesc Iglesias, ha donat les esperades xifres aquesta tarda en una compareixença també telemàtica i ha alertat que fins a 300 centres catalans consten positius entre els seus residents. La màxima prioritat del departament és ara evitar que s'escampi el virus. Marta Patricio, bona tarda.
Una part són dades que ha donat a conèixer aquesta mateixa tarda el Departament d'Afers Socials i Famílies sobre l'estat de les residències de gent gran a Catalunya. En aquest sentit, el secretari del Departament, Francesc Iglesias, ha llançat aquest missatge.
Dintre de la duresa de les xifres, una xifra positiva, que a Catalunya el 70% de les residències en aquests moments encara no hi ha entrat el virus Covid. I aquí haurem de dirigir molts esforços per tal que el virus no entri en aquestes residències.
La zona de Barcelona Ciutat i Rodalies és on les residències estan patint més problemes, tant pel nombre de persones grans amb símptomes com per la falta de personal d'alguns centres que han donat positiu. Per donar resposta a aquesta situació, ja han començat a reubicar persones amb símptomes de coronavirus a clíniques de mútues de treball. De moment, aquest sistema s'ha instaurat en dos centres de la ciutat de Barcelona, però l'objectiu és estendre aquest model a tot el territori.
Com dèiem, la situació a les residències de gent gran és crítica. Cada dia apareixen nous casos positius als geriàtrics catalans i en ocasions brots com el detectat a Olot, a la residència Santa Maria d'Altura, on ja s'hi ha registrat la mort de 17 avis a causa del coronavirus. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. La residència Santa Maria d'Altura ha emès un comunicat aquest dimecres en què dona informació actualitzada de la situació a l'edifici, després que la setmana passada confirmés que 4 dels seus residents havien donat positiu a la prova de coronavirus i 2 d'ells van morir hores després de diagnosticar-los la malaltia. En aquests moments, la residència continua parlant de 4 usuaris positius per coronavirus. Un d'ells, la persona que va ser donada d'alta la setmana passada a l'Hospital d'Olot i va retornar a la residència. El centre informa que aquesta persona es troba bé. La residència també ha informat que des de l'inici de la pandèmia s'ha produït la mort de 17 dels 133 usuaris, 2 a l'hospital i 15 a l'edifici, tots ells amb símptomes compatibles amb la Covid-19. En els darrers dies, al centre Olotí s'han incorporat 10 persones que han reforçat les àrees assistencial i de neteja i continuen buscant personal per possibles baixes que es puguin produir.
I mentrestant, els treballadors sanitaris de l'Hospital del Mar han decidit denunciar l'empresa davant la inspecció de treball per la falta de material de protecció. El personal no descarta també una denúncia per via judicial.
Els sanitaris que denuncien que l'empresa els obliga a reincorporar-se a la feina després de 7 dies d'aïllament i sense haver-se fet el test necessari per saber si ja no tenen coronavirus. De fet, diuen, és el que estableix el protocol de l'Agència de Seguretat Pública de Catalunya si no es mostren símptomes. A banda, recorden també la manca de material de protecció i la brutal càrrega de treball que pateixen. La situació d'aquests treballadors, però, és compartida pel conjunt de sanitaris del Sistema Català de la Salut, però aquí el Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar ha decidit denunciar el Consorci Parc Salut, el qual pertany davant la inspecció de treball perquè creu que s'està incomplint la normativa de riscos laborals.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La Generalitat demana no abaixar la guàrdia durant els propers dies i torna a carregar contra el govern central per les mesures aprovades ahir que considera que arriben tard i són insuficients. D'altra banda, la consellera portaveu, Meritxell Budó, també ha anunciat que estudien suprimir de forma unilateral els peatges de la C32, a la C33 i la C16 i demanar al govern espanyol que faci el mateix amb la resta. Tot això a l'espera que a partir de demà dijous, dia 2 i fins al 9 d'abril, dijous sant, tot el transport públic a Catalunya serà gratuït. És una mesura excepcional mentre duri l'estat d'alarma i dirigida especialment als treballadors essencials, que són els que tenen els desplaçaments autoritzats. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La iniciativa afectarà tot el transport públic de Catalunya, des del metro fins a Rodalies, passant pels autobusos. El bitllet s'ha de validar igualment, però els viatges no es descomptaran. Si es detectés que la gratuïtat provoca un augment de la mobilitat no essencial, s'anul·laria immediatament. Però la portaveu del govern, Meritxell Budó, confia que això no passarà.
Confiem en la responsabilitat social de les persones i que per això continuaran movent-se només aquelles que s'han de moure per criteris d'excepcionalitat perquè estan prenent aquests, estan duent a terme aquests serveis essencials. Es calcula que aquesta mesura de gratuïtat del transport públic implicarà una reducció d'ingressos d'entre 1,8 i 2,3 milions d'euros.
El govern no descarta fer també gratuïts els peatges de les autopistes que depenen de la Generalitat, és a dir, la C-32, la C-33 i la C-16.
Doncs bé, ho ha sabut fa uns minuts, el govern espanyol ha rebutjat la proposta de la Generalitat per alliberar els peatges de l'Estat mentre es mantingui la crisi del coronavirus. Ho ha anunciat, com dèiem, fa uns minuts, la ministra de Transports.
José Luis Ábalos ha argumentat que deneguen la iniciativa perquè podria fomentar encara més la mobilitat. El conseller de Territori, Damià Calvet, havia enviat una carta a Ábalos per demanar-li la gratuïtat dels peatges a Catalunya mentre duri la situació d'excepcionalitat pel Covid-19.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, reclamen que es modifiqui el Reial Decret de Mesures Excepcionals per incloure la situació específica dels treballadors afectats pel confinament de la Conca d'Òdena i la seva realitat productiva catalana. Ha seguit aquesta compareixença d'Igualada la nostra companya Montse Hidalgo. Bona tarda.
Bona tarda. Castells ha lamentat el desconeixement de la realitat local perquè el Reial Decret no té en compte els treballadors confinats dins la Conca d'Òdena i tampoc aquells que han de desplaçar-se fora del perímetre d'aïllament. Aquest mes ja no han cobrat els dies d'aturada obligatòria a la darrera nòmina.
Nosaltres com a Ajuntament estem disposats a fer els certificats que calgui. Estic convençut que les empreses també. Ara necessitem l'aval de la jurisprudència que avala un Real Decreto i, per tant, demanem, avui ho demanarem formalment, que es rectifiqui aquest Real Decret que no resol el problema principal al qual nosaltres ens vèiem abocats.
Chacón ha afegit que també volen que reconegui l'activitat del miler d'empreses reconvertides temporalment i que ara mateix estan fabricant material sanitari però que no tenen permís per estar en actiu.
I avui s'ha posat en marxa la campanya de la renda que no s'ha vist alterada per la pandèmia. El Ministeri d'Hisenda diu que així els ciutadans podran cobrar les devolucions el més aviat possible. De fet, un 70% de les declaracions són a retornar.
La declaració de la renda es pot fer a través de la pàgina web de l'Agència Tributària i per la seva aplicació mòbil. A partir del 5 de maig es podrà sol·licitar cita per fer-la via telefònica i també de manera presencial, tot i que aquesta última opció dependrà de la situació de crisi del coronavirus. En tot cas, les cites presencials es preveu que s'obrin el 13 de maig. La campanya acabarà el 30 de juny.
També aquest dimecres la Generalitat ha obert el període per tramitar els ajuts per als autònoms coincidint amb el canvi de mes.
Des d'avui ja es pot acreditar la caiguda d'ingressos que han patit aquest març a causa de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Un 60% dels autònoms catalans han aturat del tot la seva activitat, segons dades de la Confederació Catalana d'Autònoms. L'ajut serà de fins a 2.000 euros per persona i es preveu que pugui beneficiar uns 4.500 autònoms. La partida pressupostària és de 7 milions i mig d'euros.
Avui ha començat la vaga d'impagament de lloguers que promou el sindicat de llogaters i que insta a no abonar l'import mentre duri aquesta crisi, malgrat els crèdits tous que ha aprovat el govern espanyol i que els sindicats consideren insuficients. A Sant Cugat del Vallès, el col·lectiu reclama una suspensió del pagament dels lloguers durant uns mesos i redirigir, en tot cas, les ajudes als petits propietaris que acreditin que aquests són els seus principals ingressos per viure. Cugat Media, Marc Castro.
La portaveu del Sindicat de Llogaters de Sant Cugat del Vallès, Mariona Soria, ha lamentat a Cugat Mèdia que el govern espanyol posi la càrrega en els inquilins que veuen disminuir els seus ingressos per l'aturada de l'activitat econòmica i que tampoc no podran estalviar per afrontar el pagament quan s'hagin de retornar els microcrèdits. L'escoltem.
Tenint en compte que aquesta aturada econòmica ens afectarà els nostres ingressos, no creiem que la solució que aporta el govern per nosaltres sigui d'aplaçar aquest deute, encara que s'assumeixi amb zero interessos. No estem estalviant en aquests moments per pagar més endavant. Tot el contrari, estem perdent ingressos i, per tant, estem tenint una disminució dels nostres ingressos.
La proposta de l'entitat és condonar el lloguer a aquelles persones que no poden fer-hi front durant dos o tres mesos i impulsar ajuts per als propietaris que ho necessitin arran de la reducció en els ingressos.
Notícies de xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En temps de coronavirus surten iniciatives de suport i ajuda entre veïns. A Sabadell, per exemple, les associacions de veïns s'han organitzat per donar suport a les persones més grans durant el confinament. S'han creat xarxes veïnals a pràcticament tots els barris per ajudar a fer la compra o resoldre les necessitats de les persones grans o que no poden o que tenen problemes per gestionar el seu dia a dia. Alhora, també s'ha creat un col·lectiu en l'àmbit de tota la ciutat que coordina les persones voluntàries. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
A Sabadell s'han organitzat diverses xarxes veïnals que donen suport a les persones que poden tenir necessitats. A molts barris es redueixen a fer la compra a les persones grans, però en d'altres també s'ofereix a cuidar els fills o acollir personal sanitari. Eric Laredo és membre de la xarxa de Sabadell.
Qualsevol persona que pot arribar via correu o via que ens comunica les xarxes, la distribuïm a la gent de cada barri. Per això hem creat un paper on la gent a la seva escala pot ficar el seu nom i el seu telèfon, que la gent pugui fer grup de WhatsApp i es pugui comunicar dintre de l'escala. I l'altre és el tema d'oferir suport, sobretot fent dos tipus d'ajuda. Si tenen nens i han d'anar a treballar, poder-se quedar amb els nens, i l'altre poder fer compres a gent gran que no es pugui moure.
Tots aquests serveis es fan complint la llei, ja que permet sortir de casa per assistir persones dependents o anar a fer la compra. A més, es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes. Alhora, la xarxa de Sabadell també ofereix assessorament laboral arran de la crisi del coronavirus, un servei que vinculen amb el sindicat Cos.
I a Tarragona ja està en marxa la fabricació de cinturons fatals d'un sol ús que ofereixen més seguretat davant del coronavirus. Han estat desenvolupats per una start-up de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre Tecnològic Eurecat per evitar la reutilització de les corretges tradicionals i la càrrega bacteriana que això comporta. La previsió és donar fins a 3.000 unitats els propers dies en una operació coordinada pel Departament de Salut. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
La startup Trimaternity ha començat a fabricar cinturons de monitoratge fatal d'un sol ús per a dones embarassades. Els cinturons anomenats Belty permeten evitar la reutilització de les corretges tradicionals i la càrrega bacteriana que això comporta, oferint així més seguretat davant els possibles virus i bactèries. Així ho explica Vanessa Sanz, cofundadora de la startup.
Los cinturons tradicionals són com unes gomes de merceria que s'han quedat totalment obsolets perquè, entre altres coses, s'han de reutilitzar, se renten i cada hospital los utilitza com vol, i a vegades que no fa un rentat, i a vegades que es fa un rentat en aigua, i a vegades que es fa en aigua en salut. I els nostres són d'un sol ús. Per tant, són molt més higiènics, eviten la transmissió de bactèries i virus d'una dona a l'altra.
En total, l'startup donarà al voltant de 3.000 unitats amb el material disponible i en el termini d'una setmana.
Segueix l'ajornament i cancel·lació dels actes culturals i concerts previstos per aquest mes d'abril i maig. Un d'ells és el Festival Alhambra de Jazz de Vic. El nou FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Els organitzadors de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que s'havia de fer entre el 7 i el 17 de maig, han anunciat que s'ajorna aquesta edició i es farà entre el 8 i el 18 d'octubre a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. L'organització també posposa el concert de presentació del festival amb Reinald Colom, que estava previst per el dissabte 18 d'abril. Tot i que encara no s'havia fet públic tot el cartell, el festival treballa per mantenir les actuacions ja anunciades de Theon Cross, ADHD i Reinald Colom.
I a l'Urgell, l'Ajuntament de Tàrrega ha decidit també suspendre la festa major.
S'havia de fer entre el 12 i el 17 de maig, però la situació d'incertesa actual fa que el consistori hagi decidit prendre aquesta decisió, ja que asseguren no poden organitzar amb normalitat tots els actes i esdeveniments previstos.
I més suspensions. A Girona, el Festival Estrena s'ha ajornat fins a finals de juny.
Es farà en principi del 26 de juny a l'11 de juliol i s'ha reprogramat el 80% dels concerts previstos. Entre els noms que hi actuaran hi ha Fangoria, Miqui Núñez, La Casa Azul, Sopa de Cabra o Coers.
Sense esperar la sort, sap que esperança dorm i va patint pel temps, l'essència et fa ser així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat.
I aquests dies no paren de sortir iniciatives per entretenir i fer més amena la quarantena. Montse.
Així és, estem sentint Està guai d'Ogues Grasses. És la cançó que han emès avui totes les emissores locals de Catalunya en el marc de la iniciativa Treu la ràdio al balcó. La proposta, que compta amb el suport de la xarxa, és que cada dimecres a 6:15 de la tarda les ràdios locals emetin la mateixa cançó i els oients treguin als balcons i finestres els seus aparells per escoltar-la arreu.
Si fan senzilla,
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Comencem amb una de les competicions de tennis més importants del món. Suspès el torneig de Wimbledon, que s'havia de celebrar del 29 de juny al 12 de juliol.
El gran slam londinenc se suspèn 75 anys després, per primera vegada. De fet, només va suspendre la Segona Guerra Mundial. L'edició 134 de Wimbledon es disputarà l'estiu de l'any que ve.
I avui ha arrencat el torneig d'eSports Segona B virtual,
que han impulsat des del Prat amb el migcampista Adri Arjona i el cap de premsa del club pretenc Òscar Yeste al capdavant de la iniciativa, una iniciativa més solidària. Ens n'informa des del Prat Ràdio Míriam Roures.
Es tracta d'una adaptació al torneig que es va fer ja la setmana passada amb equips de primera divisió i seran partides en el videojoc FIFA 2020 on estaran representats els equips del grup tercer de segona B i que es poden seguir en directe a través de plataformes de streaming. Tots els equips del grup tercer de segona B, menys el Barça B i el Castelló, que tenen contractes de patrocini amb altres companyies de videojocs, participen en aquest projecte promogut des del Prat. Darrere de cada conjunt hi ha un jugador real dels equips que és l'encarregat de jugar les partides. Les partides seran retransmeses en directe per periodistes que habitualment ja segueixen l'actualitat dels equips de la segona B i que també han volgut col·laborar amb aquest projecte. El torneig es pot seguir a través de diverses plataformes digitals d'emissions en streaming com Twitch.com. El torneig virtual de segona B, a més, és un projecte solidari perquè recolliran donacions que aniran destinades íntegrament a l'Hospital de Bellvitge.
El Centre d'Esport Sabadell anuncia un ERTO.
La decisió afecta la totalitat dels seus treballadors. Més de la meitat dels 80 clubs de la categoria de bronze s'han acollit ja a l'ERTO per tal de garantir la viabilitat d'unes tresoreries que solen anar justes de diners a aquestes alçades de la temporada. Tots els clubs catalans de segona B, excepte el Lleida Esportiu, ja han presentat un ERTO degut a la crisi del Covid-19.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Vida Calcantra a l'edició i qui us parla, la Virginia. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres. Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
De poetes, amb Roc Casagran.
Tot són dreceres. Fumegen despulles de membres en zel. Cavalls de silenci abissal tramunten la carena. Cada passa és un ròssec de nafta silents. Cada revolt és un altíssim mirador sense barana. Com volem anar més lluny si en el mar de la pell no s'hi albira cap balam? Allà on no hi ha camí, per anar enlloc, tot són dreceres. Marcel Ayats, dins de la plaquet Aquella nostàlgia del país ignorat, editat per Papers de Versàlia.
La generació
Generalitat de Catalunya presenta un conjunt de mesures urgents davant el coronavirus per reimpulsar l'economia, com per exemple, préstecs a través d'entitats financeres amb l'aval del 80% d'ICF o Avalis, suport als autònoms i moratòria en els terminis de presentació i pagaments de tributs. Tens més informació a economia.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et farà xalar. Xala!
La xarxa de comunicació local.